Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
Els veïns dels Merinals sabran en unes hores si els seus pisos afectats per aluminosi seran rehabilitats o bé els hi construiran de nou. D'aquesta manera s'acabarà una odissea de 25 anys per aconseguir que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya es comprometi a acceptar els resultats d'un informe que avui presentaran al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Ara bé, els veïns també hauran d'avalar aquestes conclusions, així com l'Ajuntament de Sabadell, els tres actors que s'hi van comprometre ara fa un any. La trobada sobre els resultats dels tècnics serà 4:45 de la tarda. Després es comunicarà a les famílies afectades. Ho explica Francisco García, president de l'Associació de Veïns dels Merinals.
Per fer l'exposició de l'informe final de l'estat dels pisos. Aquesta reunió serà amb el comitè de seguiment d'aquest projecte. I després, a les 7 de la tarda, la intenció del COAC sembla ser que és fer per videoconferència per tot el veïnatge del barri afectat.
En total hi ha 170 domicilis afectats per problemes estructurals que els veïns denuncien que són d'origen. És una de les notícies del dia. Som dimarts 19 de gener del 2021.
Titulars.
Els serveis essencials guardonats als Premis Floc de Llana que atorga el Gremi de Fabricants. Tots els professionals que es van mantenir al peu del canó durant els mesos més durs de la pandèmia seran reconeguts en un acte que se celebra a hores d'ara a la seu de l'entitat al carrer de Sant Quirze. L'està seguint la Karen Madrid, amb qui connectarem en uns minuts, i que ens fa especial il·lusió perquè entre els guardonats hi ha aquesta emissora juntament amb la resta de mitjans de comunicació locals. I farem balanç de la temporada d'òpera a Catalunya i el resultat és molt positiu per la presidenta dels Amics de l'Òpera de Sabadell, Mirna Lacambra. Celebra que fins a 5.500 persones hagin pogut assistir a les dues representacions que s'han portat a terme arreu de Catalunya aquesta temporada, La flauta màgica i Macbeth. De totes maneres, assegura que el sotrac econòmic per les restriccions es notarà.
Que la conseqüència econòmica, doncs, verdament, és molt dura, molt dura, molt dura. Esperem que d'una manera o altra o la Generalitat o el que sigui ens puguin ajudar al màxim perquè nosaltres volem continuar i ara ja estem preparant la tosca que l'hem de fer al febrer. Nosaltres seguim endavant si ens deixen, si no ens tanquen els teatres altre cop.
Ara només desitja poder mantenir en cartellera les següents produccions, com deia Tosca, però també Aida. I en esports, el Sabadell ha tornat als entrenaments aquest matí a Sant Oleguer després de dos dies lliures. Els arlequinats creuen a hores d'ara l'equador de la Lliga. A les portes de visitar l'Almeria, en l'estrena de la segona volta, a partir de les dues del programa Hotel Suís, parlarem amb el carriler dret arlequinat, Víctor García.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Us ampliem aquestes i altres informacions en la pròxima mitja hora. Abans, cop d'ull als serveis. Dotze graus a aquesta hora, Sabadell, dia assolellat. La Dolors Ballart ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, molt bona tarda. De moment, aquestes properes hores continuarem parlant de temps tranquil. Tarda, per tant, dominada per l'ambient assolellat, algun núvol baix a punts del litoral, sobretot a les comarques de Tarragona i de Barcelona, i també mestrats baixos o bancs de boira que a punts de ponent persistiran durant tota la jornada en aquests sectors on la boira no es dissipi. Esperem que la temperatura sigui més baixa, però, en canvi, a la resta del país pujarà respecte a la temperatura màxima d'ahir dilluns. Demà sí que esperem un canvi en la situació meteorològica. Matí, amb alguns intervals de núvols, núvols alts i mitjans, però també amb núvols baixos al litoral, al prelitoral, sobretot a la meitat sud del sector. També a la zona de la depressió central, amb algun banc de boira, fins i tot al matí podria haver algun plogim a punts del litoral i serà a partir de migdia quan la nuvolositat es farà més abundant en general i també arribaran algunes precipitacions per les comarques de l'oest, sobretot a l'àrea del vessant sud del Pirineu i del Prepirineu Occidental. Al final del dia aquestes precipitacions es podran estendre a la resta del territori. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens ho explica en Javi Torres. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen alteracions significatives segons els operadors de transport. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Bon dia, Javi. Pel que fa a l'estat del trànsit, només hem de destacar 1,5 km de retencions al nus de la Trinitat sortint de Barcelona en direcció Sabadell per la ronda de dalt i també certes complicacions a l'AP7 a l'alçada de Martorell per anar cap a Girona, és a dir, per venir cap a la ciutat. En aquest cas, 1 km de retencions per unes obres a la calçada. Passen 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Expectació màxima als marinals davant la reunió que es produirà aquesta tarda a 4:15 a la seu del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Barcelona, i on es comunicarà el resultat de l'informe independent sobre els 170 pisos amb problemes estructurals del barri a la comissió de seguiment. Una comissió que està formada per 8 arquitectes, 2 mediadors, 4 membres de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, 4 membres de l'Ajuntament de Sabadell i 4 més de l'Associació de Veïns dels Marinals. Els tres actors es van comprometre a acceptar-ne els resultats que determinaran si els habitatges es poden rehabilitar o s'han d'enderrocar i aixecar-los de nou. Després, a les 7 de la tarda, el COAC farà una videoconferència amb tot el veïnat afectat. Un dels que serà present a la reunió de Barcelona és el president de l'Associació de Veïns de Raona Marinals, Francisco García, qui tem no arribar a temps a la segona reunió.
Si jo he d'estar a 4:15 a Barcelona a una reunió presencial i després a les 7 de la tarda a una reunió online amb tot el veïnatge, no sé com s'ho faran, però penso que no crec que em doni temps a estar present a totes dues. M'agradaria estar a la segona, a la primera segur que aniré a Barcelona, m'agradaria ser-hi també a la segona perquè més que res confirmar i comprovar que es torna a dir el mateix.
Els veïns han demanat fer la segona reunió el dia següent o en una altra data, però al COAC no li sembla bé. Ara tenen la sensació que després d'un any d'espera aquesta convocatòria s'ha fet a correcuita. A hores d'ara no ha transcendit res del contingut de la primera reunió. El líder veïnal mostra les seves expectatives de la jornada.
A les 4:30 jo he de ser a Barcelona. Si l'informe és positiu, vindré amb tota l'alegria del món i amb ganes d'explicar a tothom el que ha passat i potser mentre ho estaran rebent els veïns si jo no he arribat. Però si l'informe és negatiu, és que no tenim temps de reacció.
La impossibilitat de reunir-se en un local per culpa de la pandèmia ha generat aquesta situació. García tem que si l'informe és negatiu, els afectats pensin que de la comissió de seguiment els ha abandonat. L'estudi és el resultat d'anys de lluita veïnal que ara fa un any, el gener del 2020, es va plasmar en un conveni a tres bandes entre veïns, Ajuntament i Generalitat. Els veïns sempre han defensat que els immobles pateixen aluminosi i carbonatació, com els altres 600 que l'Agència de l'Habitatge ja ha substituït al barri i fins i tot han hagut d'apuntalar-ne alguns.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
El Gremi de Fabricants de Sabadell ha dedicat els seus premis anuals als serveis essencials durant la pandèmia. En el moment actual, l'entitat ha decidit atorgar els flocs de llana, coincidint amb la celebració del seu patró Sant Sebastià, al personal, entitats i empreses que han estat en primera línia en els moments més durs del coronavirus. Entre aquestes hi ha aquesta emissora. L'entrega de premis s'està fent a aquesta hora a l'exterior de la seu del Gremi, al carrer Sant Quirze. L'està seguint la Karen Madrid. Molt bon dia.
Bon dia, Pere. Doncs just acaba d'acabar aquesta entrega de premis, un acte que ha arrencat amb uns parlaments al vestíbul de la seu del Gremi de Fabricants i on la presidenta del Gremi, la Ros Vimó, ja ha destacat la importància de reconèixer aquests col·lectius, aquests professionals que han dedicat molt temps i molt d'esforç a millorar la vida dels sabadellencs, han dit. L'alcaldessa de Sabadell també s'ha posicionat en la mateixa línia i ha recordat que aquests professionals sortien cada dia al carrer en un moment de plena incertesa, sense saber què passaria l'endemà i quin risc corrien per la seva pròpia salut. Després d'aquests parlaments, s'han entregat aquests guardons a l'exterior de les instal·lacions. Els primers en recollir el seu floc de llana, setmana han estat els representants del personal sanitari. Una doctora d'un CAP, una infermera de la UCI del Taulí, un representant del personal de manteniment del mateix hospital i un tècnic de transport sanitari. Tot seguit ha estat el torn del floc de llana als treballadors essencials, representats per un conductor d'autobús, una empleada d'un supermercat, un policia local i un mosso d'esquadra. El tercer floc de llana del 2020 ha anat al voluntariat i l'han recollit membres de Càritas, Creu Roja i el Rebost Solidari. I el quart guardó del premi ha anat als mitjans de comunicació locals, entre els quals hi ha aquesta emissora, Ràdio Sabadell, l'I Sabadell, Nació Sabadell i el Diari de Sabadell. Per últim, l'últim premi d'aquesta edició va a les empreses tèxtils en conjunt i l'han recollit els representants de Tèxtil Ortiz, Fitisa i Hispanotex. Aquesta celebració del Dia de Sant Sebastià acabarà, però, dimecres amb una missa a l'Església de Sant Fèlix en record als difunts durant la pandèmia.
Gràcies, Karen, per aquest última hora des del Gremi de Fabricants. Bon dia.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Més coses, preocupació en el sector de les activitats extraescolars per les restriccions que van entrar en vigor el 7 de gener i cada moment s'allargaran fins al pròxim diumenge. Cada activitat té la seva pròpia normativa, però coincideixen en denunciar que les restriccions els fan perdre usuaris, mentre que les despeses i les inversions es mantenen o fins i tot pugen. Mònica Escrivà, de l'Escola de Dansa Mònica Escrivà, ha explicat que els menors només poden fer classe dins del grup bombolla escolar i que, per tant, queden descartades. En el cas dels adults, els grups només poden ser de 6 persones i de 2 bombolles diferents, unes mesures que els deixen molt poc marge de maniobra. Ho ha manifestat al programa El Cafè de la Ràdio.
Ens han posat la restricció de màxim 6 persones, que dius, bueno, fins aquí ja estàvem així, però de 2 bombolles de convivència, per tant, com les relacions socials, com si diguéssim. De manera que amb aquestes condicions doncs, només pots fer classes particulars, res més. O sigui, persiana baixada, perquè... Bueno, classes particulars, evidentment, en una escola de dansa se'n fan poques. Se'n fan en cas de, jo què sé, nosaltres en fem per nuvis que es volen casar i volen preparar un petit ball, no?
En el cas de les classes de dansa, Escrivà considera que l'opció de fer-les telemàticament no és viable, ja que és necessària una connexió molt potent per poder quadrar la música amb moviments. En canvi, aquesta és la manera com les escoles d'idiomes poden mantenir la seva activitat. Enric Prieto, de l'Acadèmia English Way, ha denunciat les inversions que han hagut de fer per adaptar-se a les mesures de seguretat.
Metre i mig de distància, quan unes classes, a veure, que normalment hi poden acabar fins a 12 persones, n'hi ha hagut de posar 6. A veure, amb renovació de mesures de ventilació, ha de ser ventilació externa, 1,5 metres, entrades i sortides graonades. Els alumnes no poden coincidir mai. Els lavabos, per qüestions sanitàries, doncs, a veure, només per casos d'urgències, però en principi estan tots tancats, etcètera, etcètera. Això ha estat una inversió bastant forta, que no només no hem fet nosaltres, vull dir, hem fet moltíssimes altres acadèmies.
Finalment, un dels que han pogut salvar millor la temporada són les entitats esportives que fan la seva activitat a l'aire lliure. L'únic que han hagut de fer és restringir el nombre de participants a 6 per grup. Lino Gutiérrez, de l'Escola de Futbol Sabadell, ha reconegut que amb la situació pandèmica era evident que s'havien de reduir les interaccions socials.
Però bueno, de moment, fins al dia d'avui, hem pogut entrenar. Això, d'alguna manera, pues, els nanos... Si va bé, no? Lo que passa que, bueno, la realitat és que en la situació que tenim, pues, lògicament s'ha d'entendre que s'han de prendre restriccions. No m'agradaria estar lògicament a mi en el tema de prendre decisions.
Podeu recuperar les intervencions d'aquests tres responsables d'activitats extraescolars al web de radiosabadell.fm. I aquestes restriccions, com dèiem, i també deia Lino Gutiérrez de l'Escola de Futbol Sabadell, són un intent de frenar la tercera onada de la pandèmia. Després d'una setmana amb tots els indicadors en augment, la ciutat ha encadenat 2 dies consecutius amb el risc de rebrot i la velocitat de contagi a la baixa. Ara se situen als 856 punts i a l'1,30 respectivament. En canvi, la incidència acumulada a 14 dies segueix creixent i és de 672 casos per cada 100.000 habitants. Segons les dades del Departament de Salut, entre els dies 9 i 15 de gener s'han diagnosticat 821 positius de coronavirus a la ciutat, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia fins als 12.891. També hi ha hagut 2 noves defuncions des d'ahir i ara el volum total és de 477. Pel que fa a la vacunació, a Sabadell hi ha 3.939 vacunats, 2 dels quals ja han rebut la segona dosi de la vacuna. I els professionals de salut mental del Parc Taulí opinen que en els pròxims mesos hi haurà un repunt al de la demanda d'atencions en l'etapa de l'adolescència fruit de la pandèmia. La psicòloga clínica del Centre de Salut Mental Infantojuvenil del Taulí, Núria Reina, ha apuntat que el context actual agreujarà els trastorns de base, especialment entre joves a partir de 14 anys. Reina ho ha dit en una entrevista a l'Espai Fem Salut del programa Al Matí. Mireia Sans.
La meitat dels trastorns mentals comencen a partir dels 14 anys i es calcula que 2 de cada 10 nens i joves presenten problemes d'aquest tipus, segons dades de l'hospital. Tants mesos de pandèmia, però, estan accentuant aquest tipus de patologies. Si més no, així ho estan copsant els professionals del Centre de Salut Mental Infantojuvenil del Taulí, que des de fa un mes estan desbordats per l'alta demanda. Núria Reina, psicòloga clínica del centre.
En el moment que ja s'acumulen tants mesos d'aquesta situació de pandèmia, ara és quan la situació és més insostenible i ho estan notant tant molt els meus companys de CESMIC, de planta, com et deia, i d'hospital de dia. Sí que realment la situació està afectant els adolescents.
Entre les problemàtiques que els arriben de forma més habitual en les últimes setmanes hi ha trastorns de conducta alimentària, ansietat o d'estat d'ànim. El Taulí té en marxa 5 programes de salut mental a l'escola, dels quals se'n beneficien una vintena d'infants sabadellencs.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Passa un minut de 2:45. Més coses. L'expedient ambiental del tram Terrassa-Granollers del quart cinturó ha caducat entre l'octubre del 2020 i el dia de Nadal. Així ho asseguren des de la campanya contra el quart cinturó. Per això demanen al Ministeri de Transició Ecològica que decreti la caducitat de l'expedient. També recorden que és la tercera vegada que des del Ministeri de Transports no aconsegueixen tramitar l'estudi informatiu sense que aquest caduqui. Pau Durant, bon dia.
Bon dia. La plataforma diu que ara l'acte d'informació pública de l'informe no es pot fer sense incórrer en delictes penals i per això Toni Altalló, membre de la campanya contra el quart cinturó, demana no haver de recórrer a una denúncia als jutjats.
Demanem al Ministeri de Transició Ecològica que no intenti fer les lectures parcials de la legislació ambiental que es van produir en el passat i que van provocar que fins i tot per aconseguir la caducitat, nosaltres a finals del 2012 haguéssim de recórrer a una denúncia penal per prevaricació. Aquest fet va ser clau, va ser desencadenant perquè finalment es decretés aquesta caducitat.
Però des de la campanya també volen involucrar més actors en els fets i per això també han expressat les seves peticions a la Generalitat, als ajuntaments i als consells comarcals.
Demanar novament que la Generalitat reclami d'acord a les seves competències estatutàries en l'ordenació territorial i en mobilitat, el canvi de titularitat i els recursos destinats al quart cinturó i, a més, també demanem, convidem a la Generalitat, als Consells Comarcals del Vallès Oriental i Occidental i a tots els ajuntaments que estan afectats pel quart cinturó a demanar també aquesta resolució de caducitat al Ministeri de Transició Ecològica.
Els membres de la plataforma no els preocupa el front comú dels alcaldes de Sabadell i Terrassa i els emplacen a reconsiderar les actuacions per l'emergència climàtica. Ara el Ministeri té 2 mesos per respondre a la campanya, a comptar des del 4 de gener, abans que s'iniciïn accions penals, ja que és la data en què se'ls va presentar l'escrit. L'estudi informatiu en redacció actualment ha costat 960.000 euros de moment, segons la campanya.
130 pagesos de la ciutat reclamen a l'Ajuntament que recuperi el tram inicial de la séquia del Monà, que abasteix d'aigua l'Horta Vella i la de Can Puigcener. Els agricultors denuncien que porten 2 estius sense aigua des que les arrels de l'arbrat van provocar l'esllavissada de la cavitat. Una situació que limita considerablement la productivitat dels 78.000 metres quadrats d'horta d'aquesta zona. La séquia Monà rep l'aigua d'un petit embassament situat sota un dels antics ponts construïts després de la riuada de 1962. Però el curs de l'aigua s'ha interromput a l'inici de la séquia, el seu pas pel parc de la Clota, arran d'una esllavissada de terres. Lluís Fernández, portaveu dels Regants, assegura que s'han trobat solucions provisionals, però la producció agrícola se'n ressent.
L'Agència Catalana de l'Aigua ens va autoritzar, en els que poguéssim, que poséssim alguna bomba en el riu i extraguéssim aigua directament. Vol dir que hi ha alguns horts, que són els que estan més a prop del riu, que han pogut anar regant a base de posar bombes i les seves canonades corresponents i anar regant. Així, això vol dir que no estem a zero de tomàquets, però bueno, en comptes de tenir-ne 100, en tenim 3.
Fernández assegura que només volen una situació definitiva al seu problema. No obstant això, alerta que estan arribant al límit.
La nostra intenció no és fer cap acció. La nostra intenció és tenir aigua. Ara, clar, si veiem que les coses van molt enrederides perquè no se solucionen els problemes, doncs llavors, esclar, a veure, nosaltres en realitat, aquí, en aquest moment, ara som 5, que som les persones que més o menys estem davant de tot el moviment de tots els pagesos. Però la veritat hem de dir que tenim gent molt, molt, molt enfadada. Molt enfadada que fins i tot a vegades ens amenacen a nosaltres mateixos.
Els pagesos van posar una instància a l'Ajuntament el 2019. Segons fonts del consistori, la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, està al corrent de la problemàtica i citarà els afectats a una reunió els pròxims dies. Pel que fa al Consell Comarcal, aquest organisme aposta pels productes de proximitat i publica una memòria agrícola del Vallès Occidental. L'obra recull totes les varietats de vinya, horta i olivera que són pròpies de la nostra comarca per donar-les a conèixer i potenciar els productors i distribuïdors locals. Memòria agrícola i prospecció de varietats locals del Vallès Occidental neix amb la intenció de ser un punt de partida per recuperar el llegat dels productes que podem cultivar a la comarca. Dos dels exemples més representatius són la fava llarga i el tomàquet mandó, però la memòria n'agrupa molts més. Per aquest projecte, el Consell Comarcal ha fet una cinquantena d'entrevistes a productors locals. Un d'ells, Pere Botifoll, ha explicat al programa Al Matí per què és important mantenir la memòria dels cultius vallesans.
Està bé recuperar-les perquè és una mica la identitat nostra, no? Els nostres avantpassats, és la cultura nostra i és una cosa més a preservar i a mantenir-ho i nosaltres que puguem treballar. Vull dir, a vegades són dificultoses a nivell de camp, perquè, bueno, doncs perquè són més complicades que el que poder altres varietats que tenim ara, però guanyem moltes vegades amb gust, guanyem amb moltes altres coses.
La memòria també recull un conjunt d'anècdotes i curiositats sobre el sector agrícola al Vallès Occidental, com per exemple que la varietat del préssec malparit es diu així perquè queia molt fàcilment. Vuit minuts per les dues. Repassem altres notícies del dia en format breu. Operació antidroga de la Policia Nacional en diversos punts de la ciutat. Segons ha confirmat el cos aquesta emissora, 7 furgons s'han desplegat a primera hora del matí per fer diverses entrades i registres. Un d'aquests dispositius és un escorcoll a un tercer pis del número 152 del carrer Canonja Juncada a la Creu Alta. El jutge que en coordina l'operació ha decretat el secret d'aquestes actuacions. Ciutadans en Política demana posar l'hospital temporal de la pista coberta d'atletisme com a centre de vacunació Covid. La idea de la formació local és que estigui disponible pels sabadellencs, però també per les persones d'altres municipis. Diuen que així es podria vacunar amb més velocitat i amb tots els recursos, fins i tot les 24 hores al dia. La idea és utilitzar el dispositiu sanitari una vegada s'acabi la campanya a les residències i entre el personal de salut. I en successos, la policia municipal ha detingut un home de 26 anys per un furt que va cometre la vigília de Reis. La detenció es va produir aquest dilluns al carrer Margenat, al barri de Gràcia, perquè el detingut havia furtat un mòbil valorat en 900 euros a una dona de 41 anys en un supermercat. Gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat de l'establiment, ahir va ser reconegut pels treballadors al tornar a entrar en aquell lloc i van alertar els Mossos d'Esquadra, els quals van sol·licitar la col·laboració de la policia municipal. El resultat és la detenció d'aquesta persona. Els amics de l'Òpera de Sabadell, obrint plana cultural, confien poder seguir esquivant la pandèmia com fins ara i tirar endavant la temporada tal com estava previst. Malgrat que el cicle d'òpera a Catalunya s'ha vist afectat per les restriccions, amb la limitació dels aforaments o el confinament municipal, l'entitat no ha hagut d'ajornar cap de les funcions de la flauta màgica o Macbeth, els dos títols que fins ara s'han portat a escena. Ens ho explica la Núria García. Molt bon dia.
Bon dia, Pere. La presidenta dels Amics de l'Òpera, Mirna Lacambra, s'ha mostrat optimista i creu que cap de les institucions que hi estan implicades deixarien morir el cicle Òpera a Catalunya. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
De tota manera, tothom ens està recolzant moltíssim i jo crec que no... Jo crec que resistirem, sigui com sigui, d'una manera o altra. Algú ens haurà d'assistir bastant, diguem. i crec que ho trobarem, crec que ho aconseguirem.
Ara bé, la cambra, més que els diferents tancaments que ha patit el sector cultural, però també les mesures de seguretat que han hagut de prendre, han tingut un impacte a les arques de l'entitat. Entre altres coses, perquè mentre hi han hagut representacions, han fet testos setmanals a tota la gent que hi ha participat.
Hem fet tots els testos en el cor, a tots els cantants també, i a tots els altres que ens estaven acompanyant fent les òperes, els hem fet tots els testos, hem fet una infinitat de testos, perquè llavors fèiem cada setmana un test per tots plegats, no? L'orquestra, el cor, cents de persones finalment fent testos, però hem aconseguit doncs, que poguéssim fer totes les funcions.
Una manera de funcionar que es mantindrà mentre la pandèmia continuï viva i que també marcarà les dues produccions que queden abans de tancar la temporada. Són Tosca, de Puccini, i Aida, de Verdi, que després de passar per Sabadell també rodaran per Catalunya. El cicle suma a hores d'ara més de 5.500 espectadors amb un 92% d'ocupació als teatres on s'han fet representacions.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Está claro que jugar cada tres días para nosotros es difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Menys de 3 minuts per arribar a les 2. Sortim de Sabadell per repassar altres notícies del dia. El Tribunal Superior de Justícia aguanta el 14F perquè diu que el decret de suspensió no és legal i el pot recórrer qualsevol ciutadà. De fet, les eleccions es mantenen el 14 de febrer perquè el Tribunal ha suspès de manera cautelar i provisional el decret amb què el govern les havia convocat. Ara mateix hi ha una roda de premsa posterior al Consell Executiu. El conseller de Relacions Institucionals, Bernat Soler, ha dit que tornarien a posar en marxa el dispositiu electoral per responsabilitat. Tot i això, Fiscalia i Govern tenen temps fins dijous per presentar les seves al·legacions. Serà aquest mateix dia, presumiblement, quan el Tribunal Superior de Justícia acabi de decidir què fa amb aquesta suspensió cautelar de les eleccions i que, per tant, es mantenen al 14F. Més coses. Avui el preu de la bombona de butà ha pujat un 5% i ara costarà 13 euros amb 13 cèntims. És el segon augment consecutiu en pocs mesos i la pujada coincideix amb un increment de la demanda que s'ha disparat un 40% per l'onada de fred. El preu màxim de la bombona es revisa cada dos mesos i, per tant, el cost actual serà vigent fins la primera quinzena de març. Aleshores, es tornarà a revisar. I el govern espanyol permetrà avançar el toc de queda fins a les 8 del vespre. Finalment, la Moncloa cedirà i permetrà que Castella i Lleó buidi els carrers dues hores abans que la resta de comunitats. El Tribunal Suprem ha de decidir avui si les comunitats autònomes poden tirar pel dret i decidir a quina hora volen aplicar el toc de queda, ja que l'estat d'alarma actual el situa entre les 10 i les 12 de la nit i no ho permetria abans. La Vanguardia ha avançat avui que la Moncloa ha canviat el decret per permetre aquest avançament i, segons el mateix diari, demà el Consell Interterritorial es pronunciarà a favor de modificar el text. Menys d'un minut per les dues. Marxem. Recordeu que tota aquesta informació la trobeu ampliada a radiosabadell.fm. Un informatiu que hem fet amb en Sergi Cubero, al control tècnic. Nosaltres hi tornem a partir de les 4, als butlletins, i a les 7, al Notícies Vespre. Ara els esports, a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.